Espanya, 190 casos diagnosticats de coronavirus, dels quals 24 corresponen a Catalunya. Casos, els d'aquí, tots lleus, segons ha informat avui el Ministeri de Sanitat, que ha descartat el tancament d'escoles per aquesta causa, ja que podria ser contraproduent, segons el Ministeri, a més que els infants es contagien menys, recorda que no pas els adults, i tenen una evolució de la malaltia més benigna. S'ha anunciat, a més, que el pacient mort a València el 13 de febrer, que tenia coronavirus, no va infectar cap persona del seu entorn. Mentrestant, a Itàlia, el govern ha anunciat que pensa tancar totes les escoles i les universitats. Recordem que és el principal país afectat a Europa, amb 2.500 contagis i una vuitantena de morts. A Veneto i la Llombardia ja fa una setmana que s'havien tancat centres educatius i s'havien suspès alguns esdeveniments en públic. A França, on hi ha més de 200 casos diagnosticats, es requisaran tots els estocs i producció de mascaretes per repartir-les als professionals sanitaris i pacients afectats, alhora que es regularan els preus dels gels antisèptics per evitar que es disparin. Canviem de tema, és nom propi de l'actualitat també Sandro Rosell, que ha anunciat que es querellarà contra la jutgessa Carmen Lamela per prevaricació i falsedat documental per haver-lo tingut 22 mesos en presó preventiva per un presumpte cas de blanqueig de capital del qual va ser absolt. L'expresident del Barça ultima també una demanda contra l'Estat per danys i perjudicis de més de 10 milions d'euros. Precisament en el seu nou llibre, Rosell acusa la policia de crear proves falses contra ell, denuncia una trama i acusa la policia de col·locar 5.000 euros en bitllets de 100 nous i amb numeració correlativa durant el registre del seu domicili que va tenir lloc el 2017 i que aquests bitllets no eren seus. El Parlament de Catalunya, a més, debat avui una nova proposició de llei contra el malbaratament alimentari que obligarà els restaurants a donar tàpers als clients per endur-se el menjar que sobra. Els restaurants ara hauran d'oferir envasos biodegradables per als clients que es vulguin emportar el menjar i també hauran de permetre que aquests portin els seus propis envasos. Els supermercats de més de 400 metres quadrats no podran llançar tampoc els productes que hagin superat la data de consum preferent i s'hauran de destinar, en cas que no es consumeixin, a altres usos. Les empreses igualment hauran de disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. En total, a Catalunya es llancen anualment unes 260.000 tones de menjar que podrien alimentar aproximadament mig milió de persones. En plana cultural, destaquem avui que el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, es prepara per celebrar el seu aniversari, concretament un quart de segle, i ha decidit celebrar-ho amb una programació d'exposicions que posa l'accent en la dècada dels 90, en què va ser creat com a acabament de pràctiques que havien començat als 70. Ferran Barenblit ha anunciat, director del museu, que hi haurà diferents celebracions a la Pinacoteca de la plaça dels Àngels, concretament, sobretot, el 28 de novembre. Un programa explosiu, segons ha dit, per aquests 25 anys. I destaquem també, en aquest cas, en plana religiosa, que la Conferència Episcopal Espanyola, que va elegir ahir nou president el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha completat ja totes les comissions episcopals amb els seus respectius presidents elegits i la comissió executiva. En aquesta executiva, formada per 6 bisbes, hi haurà també, a banda d'Omella, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, i l'únic president de diòcesis amb seu a Catalunya que presidirà alguna comissió serà Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell. L'arcabisbe Vives presidirà la comissió de seminaris i pastoral vocacional. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la situació política a Catalunya i a Espanya amb la mirada posada en els projectes de pressupostos respectius, el del Congrés dels Diputats i el del Parlament Català, que començarà a tramitar-se el proper dia 18. Abans, el pensament del dia, avui amb Carme Munté, cap de redacció del setmanari Catalunya Cristiana.
Bon dia. Fa uns dies llegia un tuit que em va cridar molt l'atenció. Era de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i deia el següent. Aquest matí, un quiròfan d'un important hospital públic ha estat a prop d'aturar la seva activitat perquè havien desaparegut mascaretes. Són tristos exemples de comportaments inadmissibles per part de professionals. És un bon exemple que amb tota la qüestió del coronavirus, oficialment conegut com a Covid-19, tots plegats hem perdut una mica l'oremus i el sentit comú. Almenys com un dels sentits, tal com malauradament aquests dies s'està posant de manifest. Les situacions de pànic col·lectiu a les quals estem assistint ens han de fer reflexionar, especialment aquells que treballem en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Fins i tot des del Vaticà s'ha hagut de descartar públicament que el Papa Francesc hagués resultat contagiat. Un exercici pràctic és posar les dades d'afectacions en relació amb altres infeccions, com la mateixa grip estacional. També en relació amb altres dades de mortalitat, que de fet tenen més conseqüències socials a mitjà i llarg termini. Per posar un exemple molt desgraciat, a tot l'estat espanyol han mort des del començament d'any 14 dones a mans de les seves parelles. D'altra banda, tenint en compte que la globalització ha vingut per quedar-se i que això de tancar fronteres és com voler posar portes al camp, cal ser molt conscients que cada vegada estarem més atacats per virus reals o imaginaris. Sisplau, mantinguem doncs la calma. I deixeu-me acabar amb un toc d'humor. No sé si ho sabeu, però el coronavirus té compte de Twitter, el Coronavid19. Un dels seus tuits més recents té molt a veure amb el nostre pensament del dia. Diu el següent: al final va ser verdad eso de que la estupidez humana se propaga más que yo. Gràcies i una abraçada.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, ¿y algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 9 minuts. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui ens fixem en la situació política a Catalunya i a Espanya, una qüestió gens nova, però que es mou aquests dies entre tramitacions de pressupostos, sobretot els comptes de l'Estat i els de la Generalitat, que els tenim en un horitzó ben proper. Després de l'aprovació, la setmana passada, del límit de dèficit per al 2020 i el 2021, al Congrés, concretament dijous, amb el sostre de despesa, la tramitació de la llei ordinària més important de l'any, té via lliure, ja, per dir-ho així, pel que fa al que és el seu procediment. El govern de Pedro Sánchez dibuixa així un nou element que podríem considerar de distensió amb els seus socis i amb els governs de Catalunya i Euskadi. Tot això passa mentre el Parlament de Catalunya es prepara també tota la maquinària per donar forma al que seran uns pressupostos decisius i que marcaran la imminent lluita electoral, en un moment especialment incert que oscil·la entre el diàleg davant el conflicte i la crisi política i posicions enfrontades que es mantenen a nivell general i fins i tot dins del mateix govern. Amb tot aquest panorama, dona la sensació que es perfila un nou escenari de calma o certa calma en tot el que és la situació política aquí a Catalunya. Hi ha, però, uns problemes de fons difícils d'afrontar i, sobretot, de resoldre. Bona part dels presos independentistes estan sortint ja en llibertat algunes hores a la setmana. Sense anar més lluny, Oriol Junqueras, ahir mateix, l'executiu espanyol va promovent acords amb grups independentistes, com és el cas del pacte amb JxCat sobre les balances fiscals, i tenim al davant un horitzó immediat que pot obrir la porta a l'esperança sobre una sortida política de consens a Catalunya. Mentrestant, l'oposició de PP, Ciutadans i Vox a nivell espanyol i de Taronges i Populars en l'àmbit català es perfila com una resistència que serà igualment difícil d'articular. Continuem sobre un terreny polític que, hem de dir-ho, està encara ple d'obstacles. I d'això parlem avui amb Manuel Milian Mestre, que és exdiputat, escriptor i analista polític, entre altres coses. Senyor Milian, un plaer, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També un plaer, i saludem Lluís Sols, professor, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Benvingut, també.
Bona tarda.
I saludem igualment, i li agraïm la seva presència, Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i pedagog. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Bé, abans d'entrar en el tema que ens ocupa, ahir era notícia, i avui també ho és, lògicament, l'elecció de Joan Josep Omella com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Sé que dos de vostès, sobretot, però vaja, tots els coneixem, el coneixen i l'han tractat personalment últimament. Com valoren aquesta notícia? Que, d'altra banda, en ambients no oficials ja era molt esperada.
Bueno.
Senyor Milian, sí, vol començar vostè? Breument,
no jugo, no jugo.
És una notícia d'incidència pública important, no tant de l'Església en si mateixa, sinó sobretot...
No, jo tinc una bona opinió, crec que és una gran notícia. Conem molt bé el cardenal, molt bé. Som de quasi de la mateixa terra.
Això anava a dir, que per proximitat geogràfica es coneixen molt.
Ella ha nascut a 40 quilòmetres de Morella.
Sí. Però a la província de Terol.
Sí. A Cretes. Però
sí,
la franja.
Sí. La franja, sí, sí.
Per mi és una connotació molt significativa, perquè la franja és una mixtificació de cultura catalana en territori aragonès i fronterera amb València. Per tant, és una situació en aquest sentit privilegiada. I jo crec, i ho vaig dir a TV3, jo crec que la condició mediterrània d'aquest home pot afavorir moltes coses que l'Espanya profunda i l'Espanya, diem, monolítica, moltes vegades no entén de la perifèria. I amb això el papa, no oblidem que està parlant sempre de la perifèria. Ell diu, jo vaig vindre de la perifèria. I aquest és un problema molt seriós. Uh-huh. Aleshores, clar, a mi em sembla una gran notícia i espero que sigui gran fruit per l'Església espanyola.
Sobretot de cara al diàleg amb el món, amb la...
Bueno, el govern... I a casa nostra.
I a casa nostra, a també, casa sí, nostra. Sí. Veurem, exacte. Sabem que el cardenal Omella, en el seu moment, ara fa uns 3 anys, alguna conversa va tenir amb representants polítics. No només ell, també altres bisbes.
Sí, el que passa que, fixa't bé una cosa, han hagut una mala intenció durant la precampanya, si es pot dir campanya, perquè no hi ha campanya en la conferència episcopal, però hi ha converses.
Sí,
exactament. Han hagut una mala intenció d'algun sector. Jo a algun ambaixador vaig tenir que rectificar-li alguna opinió molt retorçuda respecte a la figura del cardenal Omella i a la seva actitud respecte al nacionalisme català. I jo crec que això és un tema que li ha portat inconvenients. Ara, també penso que serà una cosa que pot ajudar a construir ponts d'enteniment amb el que està passant en Catalunya de debò.
Uh-huh. Bé, veig que aquesta qüestió no ens va tan deslligada del tema d'avui, d'altra banda. Sí, no, senyor crec, Armengol.
No, jo crec que és un excel·lent candidat per aquest lloc, perquè, pel que ha dit ja Manuel Milian, però també, bueno, pel seu tarannà, que d'una banda, o sigui, potser... O sigui, recordem les èpoques d'en Rouco Varela i que era un tarannà que no ajudava, crec, massa res, i potser l'etapa de Blázquez potser ha sigut...
Més tranquil·la, potser.
Més tranquil·la, però potser massa, també, no? En un moment, a vegades potser d'excessiu silenci, no? Llavors jo crec que possiblement és un bon equilibri... Aquesta vegada hi ha hagut campanya, no l'han fet ells, no l'han fet els bisbes, però hi ha qui l'ha fet, no? I jo estic molt amb el que escrivia el Jordi Llisterri sobre que possiblement això ha ajudat, o sigui, la campanya en contra d'Omella el pot haver ajudat, perquè alguns bisbes s'hagin sentit una mica que els volien manipular o que, i pot haver acabat de donar l'espenta per obtenir una majoria àmplia com ha obtingut, no? Uh-huh. Però en tot cas jo crec que és molt bon candidat per aquest lloc i per aquest moment.
Sí, en clau política de vegades aquesta posició de pont fa que una persona pugui tenir detractors per diversos sectors, també a Catalunya sabem que molts creients, potser que es defineixen com a independentistes, doncs potser no han vist sempre del tot bé la notícia, altres sí, hi ha de tot, potser.
Mira, jo, la meva condició d'independentista...
No ho deia només per vostè.
De peu, però ja t'he dit, la meva opinió en aquest cas...
Que és bona notícia.
Més enllà d'això, o sigui, evidentment que el cardenal Omella no és independentista, però jo crec que és un bon candidat per aquest lloc, o sigui, una cosa no treu l'altra. Jo crec que és un bon candidat, en tots els sentits, i en un moment que serà necessari un rol.
Certament. Els presidents dels episcopats també és important aclarir-ho, no s'elegeixen mai per qüestions ideològiques, oi? El que passa és que és el que deia el senyor Emilian també, no? Que a vegades hi ha campanyes i comentaris des de fora.
I la campanya contra ell que hi ha hagut, bueno, es va fer aquell llibre que es va repartir en tots els bisbes, no era per una qüestió, no era per la qüestió catalana, en tot cas, vull dir que era una qüestió d'altre tipus i de guerres d'altres èpoques que podia haver tingut. Per tant, no crec que la qüestió catalana en aquest sentit hagi influït massa en l'elecció, o gairebé diria que gens, però sí el tarannà.
En tot cas, ens sumem des de Ràdio Estel, ja ho vam fer ahir a les felicitacions, al cardenal Omella per aquesta nova responsabilitat. Algun comentari per tancar aquesta qüestió?
Volia fer un comentari trivial, si em permeteu, fora del to habitual
d'aquí.
I
problema.
És que jo no conec tant el cardenal Omella com els meus contertulis, però va ser el que va conèixer primer, perquè jo els vaig conèixer quan jo era un nen i ell estava al noviciat dels Pares Blancs, juntament amb el meu germà, a França.
Sí.
I vaig
anar
amb meus pares a França i me'l record, tota la vida me'l recordat d'ell. Va ser una persona, que va ser un jove que tenia 20 i pico d'anys, que em va impressionar molt i que jo el recordava. Després, bueno, he seguit la seva trajectòria i ara, bueno, m'impressiona que sigui el president.
No ha tingut ocasió, aquests 4 anys, vostè no ha tingut ocasió de saludar-lo, al cardenal Omella, i de dir-li això?
Continua sent amic del meu germà, evidentment,
sí.
I hem tingut dos o tres ocasions de saludar-la, però no amb el nivell de confiança amb els contertulis, evidentment. No,
però a mi m'agradaria significar una cosa. Jo fa molts anys que m'arrastro pel món de l'Església i sobretot per Vaticà. Jo he vist al Vaticà últimament, vol dir els últims 4 anys, una afecció molt particular pel cardenal Omella, molt particular al més alt nivell. Ja se m'entén, al més alt nivell.
Prenem nota, d'això que ens diu.
No, vols prendre nota, perquè a més la informació és molt directa. I aleshores jo sé que l'apreci d'aquesta persona és de tal naturalesa que a mi me diuen al Vaticà que no es pot descartar res. Suposo que se m'entén els punts suspensius. Res.
Ho puc traduir per als oients, que ja segur que ho han entès, pot ser papa perfectament, perquè els cardenals normalment...
A Roma m'han dit aquestes paraules, ja no ara, no fa 2 anys.
Bé, doncs...
I és una persona molt respectada i que té una condició, per mi, extraordinària, que és un pastor fascinant. Jo no sé si l'heu tractat. És un pastor fascinant.
Aquest matí l'hem entrevistat, ha vingut aquí diverses vegades i, evidentment...
No, però
vostè el coneix molt.
Però
al
carrer, al carrer.
Sí,
al carrer.
Sí. Sí,
jo
sí.
L'he vist al carrer, rodejat de gent, precisament als carrers de Morella,
sí.
Desbordat, que m'haig quedat pasmat, perquè anava jo amb ell, vaig anar a buscar-lo a l'entrada de la porta de Sant Miquel per portar-lo a casa meva on dinàvem, i això fa 2 anys. I de repente, enmig d'uns carrers, acumula un munt de gent, senyor cura, senyor cura, senyor cura.
Sí. Ell sempre ha reivindicat aquesta missió seva de rector de poble,
no?
I de bisbe de poble.
No, és que ho vaig comprovar. I senyor cura, resulta que eren feligresos que ell havia tingut quan era rector de Calanda.
Sí, sí.
I havia plogut, perquè ja portava uns anys de bisbe.
Sí.
I senyor cura, i abraçant a un, donant petons a un altre, i preguntant-li, oi, les ovejas les has vendido? Ah, sí, tan serio bien, sí. I tu la coseta com ha ido? Oye, tu hija se casó. I vaig quedar pasmat. És a dir, hi havia una dotzena mínim de persones, i tot, una per una, es coneixia, i a molts amb el nom, i preguntant per la seva vida personal i familiar. Clar, quan veus una persona així, no s'ha de preparar, perquè va ser una sorpresa. Al cap de tants anys que ha passat per un poble de rector, a mi, que això vol dir alguna cosa,
Sí, sí,
i això tant, són encarnadures socials de persones que són una condició apostòlica molt considerable.
Té una capacitat empàtica molt gran.
Claro.
A totes les parròquies on t'ha anat, a tot arreu on t'ha anat d'aquí a Barcelona, la gent ha quedat encantada, vull dir, em consta, perquè, bueno, són coses que es parlen i tothom parla bé. D'entrada, del tracte personal, d'aquesta proximitat, i que se'l veu, és a dir, no, així com hi ha bisbes que tenen gestos totalment encarcarats i sembla que vagin almidonats, doncs ell es mou com una persona normal, no?
Uh-huh. I aquesta espontaneïtat, que arriba molt, aquesta proximitat.
I això es nota, i això la gent ho viu, i de seguida, més enllà que estiguis més o menys d'acord amb el que ell pugui pensar, o el que sigui, però aquesta proximitat es nota, no?
Doncs benvinguda. I, evidentment, altres bisbes potser més distants en les formes, segur que tenen també molt bones qualitats.
Sí, sí.
Però ja l'hem entès.
Bueno,
sí, sí.
I ara... no.
Sí, 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 sí. Mira, però ha quedat clara la contraposició.
Avui, és que, precisament, m'ho ha fet notar una persona, avui al diari Ara, amb una mateixa pàgina que parla d'això, surt una foto del bisbe, del cardenal Omella, i una foto de l'Antonio Maria Rocco Varela, i els veus, i un està amb un posat seriós, constrenyit, i l'altre està amb una rialla, no? I jo crec que no és que els hagin enganxat en un moment... No, és que són així, s'han mostrat així.
La imatge diu molt del fons.
I això juga, també. Això juga,
sí,
evidentment. Més enllà de les qualitats personals,
tant,
evidentment. Que, però aquesta és una que ell la té i d'altres no la tenen.
L'hem entès perfectament. Només ho deia perquè, certament,
sí, sí,
moltes vegades la gent pot pensar això, no? Que algun altre bisbe, no d'aquest estil, també pot tenir bones qualitats.
Sí. Sí. Jo només sumar-me a aquesta valoració tan positiva del cardenal Omella, i penso que és la persona adequada en aquest moment. La seva línia dialogant fa moltíssima falta en aquest moment. I només per afegir una cosa, hi ha una altra cosa a dir, que és que el vicepresident és Osoro, i això vol dir que en aquesta pugna, ja sé que parlar dels sectors dins de l'Església no és el millor, però bueno, en aquesta pugna que ha hagut entre aquests dos sectors, el sector més proper al Papa Francesc, jo penso que bueno, ha guanyat d'una manera molt clara, i per mi és molt positiu, perquè hem passat molts anys, diríem, amb un domini d'un sector potser tan encertat.
El mateix cardenal Omella deia ahir que potser sectors no era la paraula idònia, però sí sensibilitats, admetia sensibilitats, i en aquest sentit també aclareixo que l'arcabisbe de Madrid sempre, per estatuts, ocupa una vicepresidència de l'Episcopat Espanyol per raons de proximitat, i per tant Osoro, que l'ocupa, em sembla que en virtut d'això, però bueno, després hi ha altres també de sensibilitats, sí, diferents, sí, a l'executiva. Sí, i en tot cas hi ha l'arcabisbe d'Oviedo, també a l'executiva, que era un altre dels candidats, no es referia vostè a Jesús Sant, no, per exemple, sí, o altres estils d'Episcopat Espanyol. Bé, hem parlat d'aquesta elecció d'Omella, però em sembla que, com dèiem, no ens va gaire deslligat el tema polític. Potser per aclarir, el càrrec que ocupa a partir d'ara Omella a l'Episcopat Espanyol és un càrrec purament operatiu i de coordinació, i no és pas d'importància eclesial superior al que té a Barcelona. És a dir, la seva missió principal és,
sí,
ser pastor de Barcelona.
Sí, però mira, això ho comentava avui amb algú, perquè no, això no s'acaba de saber. Perquè,
sí, bueno, alguns se'n preguntaven ahir, i ara qui posaran a Barcelona?
Exacte.
Dic, no és això.
Això també m'ho han preguntat, i a part és que la gent, clar... el que dius és exactament així, Ignasi, però la projecció pública que té el president de la Conferència Episcopal Espanyola,
certament,
és molt gran, i sobretot com a interlocutor del món polític. I llavors la gent sempre fa l'associació aquesta, no? Com si fos una mena de president del govern de l'Església, quan no és així en l'Església, no? I l'autonomia de la diòcesi està molt per sobre de la Conferència Episcopal, podríem dir.
Però ara, la societat potser sí,
no,
o a
com a cara
polític
visible, i a nivell polític sí. És la cara política de l'Església, no?
Certament.
Fons, perquè quan el govern busca un interlocutor, bueno, és el seu interlocutor. Bueno, ell i el nunci, però bueno, el nunci de manera més discreta. En
sí,
principi,
sí.
És ell.
El per tant,
mira, mira si és això així. Mira si és això així. I més pensament d'aquest papa, papa Francesc, que quan ell se'n va anar de Buenos Aires, ell tenia un bisbe auxiliar que li feien curs de xòfer, que li diuen Monsenyor Acaputo. I Monsenyor Acaputo, que era bisbe auxiliar, i continua sent bisbe auxiliar de Buenos Aires, el papa, i qui sigui, van decidir que havia de ser l'home enllaç amb la política argentina. i s'ha quedat a bisbe auxiliar, però és l'enllaç en la política, és aquesta funció que estic dient, en la política argentina. Jo vaig estar amb ell 2 hores llargues, al seu despatx fa dos anys, i em va descobrir molt com era el papa. Vaig vindre amb una visió molt distinta a la que tenia, va ensenyar molt clarament qui era el papa, que no era teologia de la liberació, però era teologia del poble. I això és una significació, una variable molt important per entendre aquest home. Era teologia del poble. Aleshores, què vol dir això? Que ell té molt d'interès en que hi hagi a l'episcopat una persona que faci d'ell pont o d'enllaç amb la vida política. No per influir la vida política, sinó per tenir interlocució i, en lo possible, fer reflexionar adequadament alguns aspectes molt delicats.
Sí, sí.
En aquest moment, aquest país nostre entrarà en una batalla política sense precedents des del temps de la República, de la Segona República. I veurem el que seran les grans qüestions de la descodificació cultural religiosa de la societat, a les escoles, a la vida real i social, per exemple, l'eutanàsia, tema gravíssim, i que el text, que jo sé, algun comentari d'algun bisbe, el text en si mateix és una bomba.
El text de l'avantprojecte de llei.
Sí, sí, i que portarà a un conflicte ideològic evident. Ja no dic ètic, per supost, però ideològic evident. Aleshores, clar, és molt important que la veu que hagi de donar la pauta a l'Església espanyola sigui una persona serena, equànim, i si ha de ser, valenta, perquè, evidentment, hi haurà moments que s'hauran de plantar.
Sí, sí, no rebaixarà els posicionaments de l'Església.
No, però és molt important aquest moment. El que no és bo és que en un moment com aquest hi hagi una visió plana i silenciosa com era la de, el cardenal Blázquez. Val? Que no hi havia mai cap irregularitat en la postura de l'Església. Callat, algun comunicat molt neutre i no entrar en la... Però és que ara no. Ara ve un moment molt complicat en la Iglesia espanyola. Molt complicat.
Doncs,
I pel món catòlic i polític espanyol. I això és un tema a pensar-ho, eh?
Bé, doncs, ja que ha tret vostè el tema de l'eutanàsia, precisament el senyor Carles Armengol ens permetia conèixer un text, un manifest ciutadà plural sobre el debat de l'eutanàsia ara fa pocs dies. Bé, en tot cas, aquí hi ha un debat obert també a Catalunya sobre el tema de l'eutanàsia, per exemple, és un dels temes...
Bueno, jo no sé, em va arribar un manifest que jo crec molt, molt interessant, on carregava, bueno, és a dir, ho planteja, bueno, molt interessant potser perquè reflecteix molt el que jo penso, eh?
Sí, sí,
és que el tema de fons és la llibertat personal, però la llibertat personal s'ha d'anar en compte, perquè no som persones aïllades del context. I llavors a mi el que em fa molta por és segons com es reguli això, la pressió que pot suposar per la persona gran i per la persona molt dependent, doncs, de que fins i tot pugui prendre una decisió en ares a evitar, doncs, patiment de la família o una suposada càrrega. A mi em preocupa que es generi una pressió sobre la persona. És a dir, jo... encara que no estar-hi d'acord des d'una perspectiva moral, però jo, si és amb un estricte ús de la llibertat personal ben formulada, en plena llibertat, doncs puc entendre que algú prengui una decisió d'aquest tipus. Però em fa por que, segons quina regulació... I aquest manifest deia, ostres, molt bé, una mort digna, però potser el que hem d'aspirar és a una vida digna.
Clar.
I que ningú se senti, d'alguna manera, pressionat o perquè les cures pal·liatives no arriben o no són suficients, o perquè la família no té recursos per segons què, i que se senti fins i tot inconscientment pressionat, perquè això és un risc, és un risc.
Bé, doncs deixem el tema de l'eutanàsia. Arribem ja gairebé a 6:45, en parlarem un altre dia, i comentarem una mica la situació política. Ens ha passat això que, parlant d'una notícia important de les últimes hores, com és l'elecció del nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, ens quedarà una mica curta el tema principal d'avui, però ho fem ara després de la publicitat amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa un minut de 6:45. Avui estem conversant amb el periodista i analista polític Manuel Milian Mestre, també exdiputat i exregidor a Barcelona, amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol. Anem a la notícia curiosa que ens porta avui el Rafa Sanahuja per fer una mica de parèntesi abans dels minuts finals. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim temes polítics sobre la taula del Mirador. Sobretot parlem dels pressupostos, tema sempre farragós, encara que molt important i molt interessant. I per desengressar una mica, avui he volgut desmarcar mitjanament el tema de la notícia, perquè a mi pressupostos em sona economia i m'interessa molt l'economia familiar. I si parlem de coses domèstiques, us porto un invent que us canviarà la vida. La màquina que, atenció, planxa la roba i la doblega en només 4 segons. És que fer les tasques de la llar, també per als polítics que fan pressupostos, és una de les coses que més ens costen. Posar-se a netejar la pols, escombrar, fregar el terra, doncs moltes vegades és un horror. Per sort, la tecnologia avança ràpidament i s'inventen electrodomèstics que ens ajuden a fer-nos la vida més fàcil. Rentadora, secadora, rentaplats, robots, aspiradors automàtics, tot per poder, doncs, una mica aprofitar el temps a casa. I així quedaven per solucionar dues coses que la majoria de les persones, doncs, no els agrada gens: planxar i doblegar la roba. Podem deixar aquesta activitat sempre per a última hora, perquè a mi, personalment, sempre em fa molta mandra. Però és possible que molt aviat puguem agilitzar-les gràcies a un model renovat d'un robot, una màquina que, a més d'aquestes dues funcions, planxar i doblegar la roba, també la perfuma. Ho fa tot, atenció, a la velocitat de 4 segons. I va arribar al mercat, tot i que és molt desconeguda, a finals de l'any passat. El dispositiu, que es va donar a conèixer durant la Fira Tecnològica CES celebrada a Las Vegas el 2017, gràcies a un prototip del seu robot, ja es pot reservar a la pàgina web de la casa. Així que és el moment de dir adeu a la planxa i a l'estrès que provoca posar-se a treure les arrugues de les camises i avançar també en aquest sentit. Els seus fabricants asseguren que l'invent val per samarretes i pantalons des de talles infantils fins a extragrans, per si algú està una mica passadito de peso. I també es pot usar per a coixins i tovalloles de qualsevol mida. Una revolució. Ja sé que m'ha quedat una secció una mica de teletienda a les 3 del matí, però escolta, parlant de pressupostos, aquesta màquina, si qualla, sí que ens ajudarà amb l'economia domèstica i sobretot per economitzar el temps.
Gràcies, Rafa, i tant, l'economia del temps. Bé, com que el tema dels pressupostos ens ha quedat pendent, tot i que el Rafa empatitza amb el tema, el que era el tema del dia d'avui, gairebé desafiem el temps, amb aquestes coses. Que còmode seria. Bé, però per no entretenir-nos amb això, quina influència creuen, senyor Armengol, senyor Milian i senyor Sols, aquests pressupostos que es comencen a tramitar al Congrés dels Diputats i els que es començaran a tramitar al Parlament de Catalunya de cara a l'horitzó polític immediat, aquest horitzó que comentava el senyor Milian abans, que pot ser, no sé si dir explosiu o molt complicat?
No, he dit que serà molt conflictiu.
Molt conflictiu, exacte, sí. Explosiu, potser vostè no ha utilitzat aquesta paraula, però vaja, serà molt conflictiu.
El pressupost de Catalunya, sí, perquè en vísperes d'una eleccions tothom farà una mica d'electoralisme i serà una mica difícil.
El president ha anunciat que hi haurà eleccions després, és una situació és una mica insòlita, no?
Estaran abans, eh? Segurament que els que ja s'han discutit les esmenes a la totalitat i ja estan, ja tenen llum verda, s'estan discutint...
Sembla que el 18 de març és el dia del debat, no?
Es vol tancar el 18 de març. Aquells dos dies hi ha ple. No sé si s'aconseguirà, perquè a vegades es demanen pròrrogues de debat i tot això, i podria anar més tard, però en tot cas, possiblement, per tant, em sembla que això és un calendari bastant avançat respecte als espanyols. Ara, els pressupostos espanyols són més el quid de la qüestió, encara que es plantegin les eleccions catalanes, però on hi ha una mica el tour de force i la taula de diàleg vinculada al suport d'Esquerra, tot això s'ha de verificar alguna cosa abans dels pressupostos.
Certament. És la primera gran prova de foc de Pedro Sánchez.
Hi ha d'haver-hi alguna... d'una banda, ha d'haver-hi alguna concessió, alguna cosa, perquè Esquerra pugui donar el sí, que en té moltes ganes, em sembla, però que el pugui donar allò en plena tranquil·litat, no?
Uh-huh. Jo veig dos problemes. Un és aquest, no torno a repetir, el sí d'Esquerra, doncs, costarà. I un altre és el tema de que que els pressupostos es fan amb unes perspectives i potser la realitat econòmica serà una altra. Parlo del coronavirus. Parlo de l'impacte econòmic sobre el turisme tan gran que probablement tindrà el coronavirus. Els ingressos de l'Estat potser no seran els previstos. Aquí hi haurà problema.
I pot haver una recessió a Europa. Senyor Milian.
Jo soc molt escèptic.
Molt escèptic amb els pressupostos, amb la vida política?
No, molt escèptic amb els pressupostos. És a dir, jo crec que faran foc d'encenalls. Faran creure que faran una millora important, pressupostària en alguns capítols especials, específics, i no serà així. No serà així perquè tenim una deuta brutal, impagable. Comencen una mentira, impagable. Segona mentira, diuen que pujaran punt i mig l'endeutament. Europa diu que de ninguna manera, perquè estem sobrepassats. Aleshores, clar, jo no veig el reajust. Tercera qüestió... Volen augmentar els impostos. Malament. Si augmenten els impostos, hi haurà parón econòmic o recessió econòmica. I hi haurà més atur. Ergo, quarta conclusió, si hi ha més atur, hi haurà més gasto i més despesa, més difícil i sostenible en l'àmbit social. I per últim, jo crec que fallarà la part més important per dinamitzar l'economia, que és la inversió real. I la inversió real quedarà reduïda amb molt poc. Aleshores, què? Obra pública, inversions reals, etc. I ve la derivada. I ahí té que veure un poc en el coronavirus. Hi haurà un problema de falta de tensió financera. Hi haurà molta tensió antifinancera. Faltarà subministre financer per a la sanitat pública i per a les escoles, com per a l'educació, com ells estan presumint que faran. En conseqüència, jo sóc escèptic. Jo crec que aquí no hi ha realisme. Hi ha voluntarisme.
No hi ha realisme, però s'aprovaran els pressupostos.
Bueno, s'aprovaran els pressupostos i llavors podran complir. Que jo això ho conec,
Clar, clar.
Hem passat 12 anys,
Ho sap perfectament.
12 anys és que la major part dels 12 anys a Catalunya se li enviaven inversions 10, 6.000, 8.000 milions de pessetes d'euros per infraestructures. I després se liquidava realment 2.000, 3.000 milions. I s'acumulava l'any següent, si eren 8.000, li posaven 12.000 perquè portaven 4 de rastre de l'any anterior. I tampoc se complia. És a dir, mentida tras mentida. I això és una de les causes del conflicte de Catalunya. L'engany sistemàtic, quasi diria estructural, del pressupost nacional que es fa en Madrid. I aleshores, clar, això no pot ser. Per tant, no has d'enganyar, has de dir la veritat a la gent, i més en els diners a la mà. És a dir, si no, la gent li fas unes expectatives que se convertirien en un fantasma aquest de vore.
Certament. Ara que diu vostè això, em sembla que la conflictivitat o el malestar social que es manifesta al carrer moltes vegades ve per pressupostos aprovats, de vegades fins i tot plàcidament, i que no es compleixen, que no pas per aquestes pròrrogues que de vegades també tenim, no?
Sí, però a més... De fet, aquestes pròrrogues, es diu, ara la Generalitat disposarà de molt més perquè ja no estarà en pròrroga si no tindrà pressupost. Aviam, la Generalitat ha gastat més aquests anys amb la pròrroga, però ha gastat, perquè hi ha despesa que, d'alguna manera, la despesa sanitària, si hi és, hi és. Vull dir, no pots... Hi ha alguna despesa totalment obligada, que no pots...
No la pots eliminar del dia a dia.
No, mira, aquest any no pagarem els medicaments, vull dir, coses d'aquestes. Llavors, sempre hi ha alguna manera de superar això. Per tant, no és tan real, no és tan real el dir ara es comptarà amb... I això sí que fa mal a vegades generar unes expectatives que després, i amb el de l'Estat també, podríem discutir alguna de matisos del que